Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Tribunal Constitucional salva la immersió lingüística de la Llei d'Educació de Catalunya, però en tomba 10 articles més. Així ho determina una sentència que s'ha fet pública avui i que arriba 10 anys més tard del recurs presentat per més de 50 diputats del PP. El Tribunal considera inconstitucionals els apartats que regulen el currículum, l'organització dels estudis a primària, secundària i batxillerat i l'avaluació a l'alumnat. Aquests articles, segons el Tribunal, són o còpia o resum de la llei estatal i diu que superen les competències de la Generalitat en matèria d'educació. Recordem també que la Fiscalia de l'Audiència Nacional recorrerà la sentència que absol Sandro Rosell i els altres 5 acusats dels delictes de blanqueig de capitals i grup criminal. El Ministeri Públic manté que les operacions financeres que es van jutjar anaven acompanyades de comissions il·legals i que es blanquejaven a Andorra. Encara més notícies de l'actualitat. Les partícules emeses pels motors dièsel dels cotxes poden provocar asma en els nens. És aquesta una de les conclusions principals d'un estudi liderat per Vall d'Hebron Institut de Recerca i que s'ha fet públic avui a la revista Science of the Total Environment. La possibilitat que les partícules dièsel produeixin asma és objecte de debat a la comunitat científica, de fet, des de fa temps. I també destaquem que la Casa de l'Església de Sant Feliu de Llobregat acull a les 7 d'aquesta tarda una pregària vocacional i a l'Aula Magna de l'Institut d'Estudis Ilerdencs a Lleida, d'altra banda, es pronuncia una conferència del cicle La convivència de Déu amb la humanitat amb el sacerdot Ramon Prat. Recordem també que l'atur ha baixat a Catalunya segons l'enquesta de població activa que s'ha donat a conèixer avui mateix.
Ràdio Estel.
Trucar i resoldre els teus dubtes sobre salut és tan fàcil com això. Trucar. Salut natural per tothom. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, el doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran els teus dubtes. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut natural per tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratoris Maen.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Per molts anys, princesa. Ens fem vells
estimat
i ens acostumem...
Estimat, hi ha certes coses que han de ser escrites abans...
Benvolgut pare i mare, probablement una de les coses més lamentables...
A vegades
en
em miro al mirall i m'agradaria veure el cos i el ventre d'una noia...
Benvolgut senyor president, primer m'agradaria presentar-me.
L'Obre Cartes. Els divendres a 7:45 de la tarda, els pensaments, les inquietuds i les idees dels personatges més rellevants i les veus més anònimes de totes les èpoques des de les seves cartes personals. L'Obre Cartes, els divendres a 7:45 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell.
Benvinguts al Viure des de l'Essència. Aprendre coses noves ens permet créixer com a éssers humans, ens converteix en persones més preparades per adaptar-nos a l'entorn. Preparats per gaudir una estona des del coneixement? Si els sembla, doncs, comencem. Les digestions, una de les incomoditats més grans que afecten a un percentatge elevat de persones. Quines són les causes? Quins remeis naturals ens poden ajudar a sentir més confort? A la secció d'Educació Integral Holística amb Ignasi Salvatella, avui parlarem de la importància de sentir-nos al cos. L'addicció és el contrari de la llibertat. En parlarem amb Marc Massí, psicòleg, expert en addiccions a les noves tecnologies i director de l'Institut Desconnecta. Vull quedar-me embarassada? La doctora i ginecòloga Emma Esteve ens respondrà a aquestes preguntes. Què haig de fer? L'edat és important? El part, la lactància, la recuperació del sol pèlvic, avui aquí, al Viure des de l'Essència. Noves formes d'organització conscient, creixement personal, xarxes de creació i cocreació a la secció d'Economia Humana amb Ferran Caudet. I en el Consell de Salut de la Mútua General de Catalunya de la setmana, el doctor Xavier Carreras ens parlarà de la importància del diagnòstic. A Ciència i Consciència, la doctora Luján Comas, llicenciada en Medicina i Cirurgia, ens parlarà de les sanacions des de la consciència no local. I l'escriptor Antoni Bolinches ens parlarà del seu llibre Amor al segundo intento, on hi reflexiona que sense la maduresa personal és impossible una bona relació de parella. S'ha de madurar per aprendre a conviure.
Viure des de l'essència. Alimentació i emocions, amb la nutricionista Marta Vergés.
Ens acompanya Marta Vergés, inspiradora nutricional i creadora del programa Menja't el Món, que podem veure a la web de la 2 de Televisió Espanyola. Benvinguda al Viure des de l'essència, Marta.
Gràcies, hola, Glòria.
Abans em deies amb el micro tancat, dius, sabessis la quantitat de gent que em pregunta sobre el tema de com poder millorar la seva digestió, no? És una de les incomoditats més grans que potser ens afecten. No?
Sí, sobretot aquesta incomoditat que sentim, aquesta pressió, no? I els gasos i la inflor a la panxa, això ens incomoda molt i cada vegada és més generalitzat, no? També pel que dèiem abans, per les presses amb les que mengem, les presses amb què vivim, l'estrès, clar, tot això no ajuda gens.
Com podem ajudar els nostres convidats, els nostres amics, els oients del Viure des de l'Essència, Marta?
Mira, el primer hem de fer una mica d'autoconeixement, no? I observar què és el que ens ho pot provocar. Moltes vegades és molt clar que és a l'estrès, aleshores, doncs, aquí ja és un tema que no és tant d'alimentació, tot i que ja veurem que amb alimentació ens podem ajudar, però allà potser el que hem de fer és trobar-nos, buscar moments durant el dia on parar, on poder fer unes respiracions abdominals que realment ens oxigenin i ens relaxin, o trobar alguna activitat com de relaxació que ens ajudi a la setmana, val? Això seria el primer. Després, també, veure si aquesta incomoditat ve per un desequilibri intestinal, és a dir, que no anem bé al bany, val? Aleshores, aquí podria ser, doncs, que ens falti fibra. Però, sobretot, en aquests casos, molt important beure, hidratar-nos, beure aigua, que això també és una cosa que se'ns oblida.
Quantitat recomanable?
La quantitat recomanable també va en funció de cada persona, però, clar, hi ha qui et diu un litre i mig, 2 litres...
Però hem de partir d'un mínim.
Hem de partir d'un mínim. Un mínim, un litre i mig seria un mínim, per hidratar-nos, per estar hidratats en el nostre dia a dia. Després, si fem exercici, si tenim més pes, aleshores necessitem una miqueta més d'aigua. Però molt important, perquè si no, encara que mengem fibra, si no estem hidratats, allò no agafa
no
un volum ni flueix. Val? Després, també, dins d'aquesta fibra és, d'on la podem aconseguir? Verdures, una altra vegada.
Les estimades verdures.
Les estimades verdures és que són la joia de l'alimentació. Important també moure'ns, l'exercici físic. L'exercici físic ens ajudarà ja no només en el tracte intestinal, sinó també a activar la digestió, val? En el metabolisme, a la digestió, a tonificar tot en general, tots els teixits en general.
També,
I clar, passa que passem moltes hores asseguts també. Uh-huh. Solem portar vides molt sedentàries, molt estressades i molt sedentàries. Val? Després també tenim uns altres remeis, no?, que podria ser ja quan és més a nivell de gasos, que dius, mira, és que és just quan acabo de menjar hi ha certs aliments i encara no hem detectat quins aliments són, que quan els detectem també fora o disminuir-los, però ens pot ajudar molt el tipus d'infusions, val? Per exemple, el comí, o infusions o espècies. Per exemple, el comí el podem afegir quan cuinem. Podem fer infusions amb anís, infusions amb menta. Tot això ens ajudarà moltíssim, val?
A disminuir els gasos. El nostre rebost, també, sí. El rebost que hem anat creant al programa.
I després, a nivell digestiu, si veiem que és per un problema digestiu, també intentar no barrejar masses aliments a dins d'un àpat. Perquè quan més barreja fem, també més possibilitats de gasos i d'indigestió. Aleshores, estaria molt bé, sobretot al principi, per fer una prova i veure si ens funciona, seria menjar les proteïnes amb verdures i els hidrats de carboni amb verdures. No barrejar proteïnes i verdures durant un temps. A veure si millorem una mica les nostres digestions.
A veure com respon el nostre cos, no?
Fer una mica una dieta més higiènica en aquest aspecte de no fer molta barreja, perquè al final el nostre estómac és com una rentadora. Clar. Quan més li fiquem i més roba diferent li posem...
Més barregem
i més li caos, porta. No? Més caos. I la fruita, important també, que moltes vegades la gent pregunta la fruita abans, després... Doncs mireu, la fruita, si la mengem barrejada amb el menjar, possiblement ens produirà gasos i no ens ajudarà a fer una bona digestió, perquè la fruita fermenta molt ràpidament, es digereix molt ràpidament, però clar, si es barreja amb menjar, s'ha d'estar molta estona a l'estómac fermentant.
Aleshores, recomanaries menjar la fruita abans de menjar?
Inclús a mig matí, o sigui, bastant allunyada de lo que és
fora dels àpats.
Sí. Després, això són coses que, quan ja hem millorat les nostres digestions i el nostre estat digestiu, podem començar, a lo millor, a tornar a introduir. Que si menges una miqueta de fruita aquí o una miqueta de fruita allà, no et farà... Possiblement ho puguis tolerar. Però d'entrada, fer una mica de danet.
I després escoltar el nostre cos.
I després escoltar el nostre cos.
Perquè nosaltres som el nostre millor metge.
Correcte. Sempre.
Marta Vergés, moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres.
Fins ben aviat.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel. Educació integral holística, amb el pedagog Ignasi Salvatella.
Acompanya Ignasi Salvatella, director màster online en educació integral holística i d'educació 22. Ignasi, què tal? Com estàs? Benvingut.
Moltes gràcies.
Seguim parlant d'educació. Aquesta passió que tens per la vida i pel compartir amb les persones, per poder-les acompanyar, no? en aquest viatge que de vegades no és senzill.
Sí, que és un viatge personal que, mira, per sort, serveix també a més altra gent.
Avui ens parles de la importància de sentir-nos al cos i en el cos.
Sí, exactament. És un gran descobriment saber que el cos és un test. Sí, és un test per tot. I també és des d'on estem sentint totes les altres coses. La bioneurociència està en el... cervell, està amb les neurones, està en el cos. La química de les emocions està en el cos. L'energia, doncs l'Einstein ja ens deia, matèria i energia és el mateix. No es crea ni es transforma. El cos és matèria. Per tant, tot ho tenim referenciat en el cos.
Tot es manifesta en el cos. Eh?
I per tant, a través del cos ens podem llegir. Tu saps que fem un programa que es diu ATB, Awareness Through the Body, i per mi ha sigut el gran descobriment el fet de poder observar-nos i anar veient quines sensacions físiques tenim quan estem en l'emocional, quines sensacions físiques tenim quan estem en el mental. I per tant, a partir d'aquí, ens podem com utilitzar el nostre favor. Quan jo em conec, puc prendre decisions de continuar així, de canviar-ho, de que ja m'està bé, de només mirar-m'ho, què em passa, i estar en el present.
La importància de l'observació, no entrar en el judici, sinó en l'observació, com em sento davant d'aquesta emoció que sento en aquest moment determinat.
Imagina't si aquesta observació a l'escola ens haguessin ensenyat que per fer observació has de posar atenció. L'atenció, ens dèieu, feu atenció. I si més no, a la meva època, doncs tots ens posàvem cada vegada més tensos.
Ah, correcte, perquè anàvem des del cap.
A mesura que ens ho anàvem repetint. Doncs ensenyem a sentir-nos l'atenció des del físic. Posar atenció té unes sensacions físiques acompanyades en el cos. Quan jo me n'adono que posar atenció en alguna cosa té una sensació física associada, fer concentració no és més que mantenir aquesta sensació física en el temps.
Podem dir el fet de baixar la ment al cor?
És integrar-ho tot. Sí, però sense ni desmereixer el cor ni la ment, diguéssim. Uh-huh.
Aquesta integració holística de la que estem parlant, no? Educació integral holística.
Pensa que aquest Nadal la meva ment em volia ajudar i jo no li vaig fer cas, i vaig fer una explosió emocional i la ment em deia no ho facis.
I tu no l'escoltaves.
I jo, doncs, bueno, l'emocional va estar tan fort que no el vaig escoltar, encara arrossego les conseqüències d'aquest fet. O sigui, que és integrar-ho i donar-hi el valor a cadascuna de les coses i adonar-me que jo ho estava sentint en el cos. En el meu cas, ho sentia a les vísceres. Un altre ho pot sentir en el cor, un altre més a la ment, segons la intel·ligència que sigui preponderant. La meva era d'estómac, no? Però mira, no li vaig fer cas i així vam anar. Però tot està en el cos i ho podem utilitzar de forma integral. El cos ens ajuda a integrar-ho, a baixar aquesta ment en el cor a partir de sensacions físiques.
Aleshores, focalitzem en el fet d'anar com sento el meu cos, com es manifesten les meves emocions, em fa mal el genoll, em piquen els ulls, estic refredat, com, per exemple, jo en aquest moment, no?, que em sento així com mig congestionada. Aleshores, dic, què està dient-me el meu cos? Què s'està manifestant? El parem una miqueta? Sí?
El parem una miqueta i, sobretot, li posem atenció. Vull dir, ara mateix jo et diria, centra't en aquesta sensació d'encaparrament que tens a les celles i al nas, no? I queda't allà un moment.
I abraça-la, podríem dir?
Tens aquesta sensació, observa-la. Observa-la sense judici, neutra. Si abraçar-la és això, sí. Si abraçar-la és voler-la transformar abans d'hora, no. Primer ens la mirem.
Ignasi Salvatella, moltíssimes gràcies. Recordem la importància de sentir-nos en el cos i sentir el nostre cos, sense judici, amb observació.
Completament. Això és el que vol dir awareness en anglès, que és prendre consciència.
Prenem consciència?
De la consciència i utilitzem el cos per fer-ho.
Tenim un cos que és el nostre tresor.
Com és el vehicle que tenim vehicle per viure a la Terra, i és terra, no?
Exacte.
I, vull dir, en terra tornaràs, no?
Per favor, cuidem-lo,
la nostra història, no? Sí.
Doncs fins ben aviat. Moltes gràcies, Ignasi Salvatella.
Moltes gràcies.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. Addiccions a les noves tecnologies, amb el psicòleg Marc Massí.
Ens acompanya Marc Massí, psicòleg, expert en addiccions a les noves tecnologies, autor del llibre que acaba de sortir del forn, Desconnecta, on ofereix una dieta digital, un detox, per poder superar aquesta addicció. Molt bones, Marc. Què tal?
Molt bones. Com estem?
Que bé que estiguis aquí novament amb nosaltres. Avui parlarem de la llibertat que ens pot arribar a proporcionar el fet de no tenir aquesta addicció a tenir el mòbil al costat, mirar-lo constantment, les xarxes socials.
És que avui ben content.
Sí.
Ben content. Ben content perquè he tingut un cas d'un pacient que avui m'ha dit que se sentia molt lliure. Uh-huh. Se sentia molt lliure. Però l'addicció és la contrària a la llibertat, no? Llavors, volia fer avui una reflexió amb tots nosaltres. M'ajudaràs, Glòria, com sempre. tens dues portes, la A i la B. Quines cuis?
Si tinc dues portes? La A.
Ok. A la A tenim un assassí en sèrie i a la B tens un spa. A o B?
B.
D'acord, per què has canviat?
Perquè m'agrada més... jo no va amb mi a l'assassí en sèrie, sens dubte.
D'acord, el saber t'ha proporcionat prendre una millor decisió, no? Això és molt important. Nosaltres hem d'educar i fer-los veure que hi ha darrere de la porta els nanos, no? No només serveix en prohibir, que sí, cuidado, estem a favor en casos de fòrums, violències, pornografia, no? Que es veuen coses molt desagradables i que després...
Però sempre pensar que darrere una prohibició hi ha molta més atracció. Aleshores,
exacte,
no anem a lo prohibit, sinó anem a la reflexió
a obrir la porta, no? A obrir la porta i a mostrar que, per exemple, el sexe que es veu actualment a internet són quatre homes amb una dona o un home agafant del coll a una dona. Coses que després es reprodueixen, desgraciadament, no sempre amb càstig, però a la vida real, no? I crec que el cas queda molt palmat amb el que he dit. Quan has obert la porta, i saps el que ja els has explicat, has decidit millor, no? Mira, tu saps el que anhela el ser humà? El que més desitja el ser humà?
El que més desitja el ser humà és la llibertat.
Sense cap mena de dubte, no? Perquè pots voler amor, salut, diners, inclús, no? Cadascú serà...
Però pots tenir diners i et pots sentir tan esclau alhora.
I amor.
I amor.
I pots ser esclau, i pots tenir salut, i ser esclau, perquè al final si estàs tancat, no?, en una habitació, si et tallen la teva llibertat no tens res. Siguis ric, pobre, alt, baix, lleig, guapo, tinguis més d'allò o més de l'altre, no? Inclús amb la salut, no?, que sempre tothom... Parlem molt de la salut. Bé, el que més vol el ser humà és ser lliure. Això, si ho trasllades a un adolescent, encara és més potencial, no? O sigui, el ser humà adolescent vol ser lliure, creu que pot ser lliure, creu que està preparat per ser lliure i creu que és gran, no?
Totalment.
Aquesta frase que
està
dit sempre,
en aquesta edat de que és el rei.
El capaç de tot, no? El capaç de tot. Ok, els nanos volen llibertat, igual que els adults, però més magnificada, no? Ok, volem llibertat. On trobem la llibertat avui en dia a la xarxa? En el moment que ells utilitzen el telèfon mòbil principalment al llit i al lavabo, és quan ens adonem de què volen aquesta llibertat. No? Al llit perquè els pares estan dormint i ningú no els diuen el que han de fer, com a l'escola o a casa, i al lavabo perquè és un lloc privat on ningú pot entrar, no? Inclús tenim la possibilitat de tancar-s'hi. Els nanos troben llibertat a la xarxa social, el que passa que troben una llibertat poc real, troben una llibertat poc formada o forjada i troben una llibertat que els pot jugar en contra, no? L'única forma... Avui en dia d'adquirir llibertat no és a través de la xarxa. L'única forma que tenim, l'únic origen de la llibertat és el coneixement. A través de les escoles, de les lectures, de l'ensenyament, de l'ensaio-error, trobem llibertat, no? Per tant, l'única forma d'adquirir llibertat és a través del coneixement. I els estem donant llibertat a través de la xarxa, no? Fixa't que un nano, si vol llibertat, la troba i en comptes d'aprendre... està veient coses que li poden jugar en contra, no? Hem d'anar molt a favor de la prevenció, de l'educació, de la formació, del coneixement del que hi ha darrere d'aquella porta que és la xarxa, perquè així prenguin millors decisions, igual que tu, que has deixat l'assassí per l'espa.
Totalment. Moltes escoles has anat a visitar, has fet conferències. Quina és la resposta que reps dels docents, dels pares?
Els pares omplen els auditoris i l'omplen, perquè jo soc un tio molt, molt simpàtic.
Molt proper, molt clar, molt transparent.
I molt directe, suposo que escolten... Molts escolten el missatge que venien pensant i els hi reforça, i molts escolten el missatge que no volien sentir ni bojos, però que dins seu sabien que era veritat, i llavors ara tenen un compromís, no?, amb aquell tio que ha vingut a dir-me
això. Perquè a partir del moment que tens la informació ja ets responsable.
Exacte. Però... ui, que bona aquesta frase, Glòria... els pares, els professors parlen que van molt perduts, de que realment no saben per on tirar, que hi ha molta necessitat d'informació d'aquest tema, de que els joves són molt potents i de que necessiten molta ajuda, i nosaltres, doncs, gràcies a Déu, estem allà per ajudar-los i fer el que calgui.
Sí, perquè realment és lamentable, però hi ha molta violència en aquests joves que no saben com gestionar aquesta energia.
Molta agressivitat, no? Molta irascibilitat i molta poca comunicació humana.
Sí, sí. Marc Massip, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, com sempre.
Seguim al teu costat aprenent les xarxes socials, cada vegada les tenim més de costat. si em permeten els nostres oients. Fins la propera setmana.
Gràcies. Fins la propera.
Estàs escoltant Viure des de l'Essència. Salut i benestar de la dona, amb la ginecòloga Emma Esteve.
Al programa ens acompanya la doctora Emma Esteve, llicenciada en Medicina i Cirurgia i especialista en obstetrícia i ginecologia. Benvinguda al programa.
Hola, Glòria.
Avui parlem de l'embaràs, no? Vull quedar-me embarassada. És important la prèvia abans de quedar-me embarassada? Com estic? Quina vida porto? Com estic emocionalment?
Sí. Com que estem parlant de medicina integrativa, no? Doncs, i de consciència, doncs no hi ha res millor que un embaràs conscient, no? I un embaràs conscient vol dir aquella mare i aquell pare que es preocupen no només pel benestar propi durant l'embaràs, sinó també per al benestar del bebè i del futur adult, no? Perquè ja s'ha vist que el com estigui la mare abans i durant l'embaràs repercutirà en el bebè i en la seva vida futura d'adult. I per què dic això? Doncs perquè ja estan sortint molts estudis que parlen de la importància de la flora oral i la flora intestinal de la mare, perquè si les mares tenim el nostre organisme equilibrat i tenim una bona salut intestinal, hepàtica i a nivell de tots els sistemes, de tiroides, de tot, doncs el nostre fill probablement tindrà menys malalties relacionades quan neixen, doncs, potser amb problemes d'autisme o de dèficits d'atenció i posteriorment a la vida adulta amb síndromes metabòlics, no? Com la diabetes o la hipertensió, perquè tot això condiciona la nostra salut des de que som petits i a mesura que anem envellint, no?
L'edat és important per quedar-nos embarassada? Quina és la... Hi ha una millor...
Sí, l'edat més fèrtil per la dona és des dels 20, aproximadament, fins als 35 anys, no? Uh-huh. I sempre s'ha dit que a partir dels 35 anys la fertilitat es va reduint, però perquè l'espècie ho ha programat així, per l'envelliment, no? El que passa que avui en dia la dona, prioritzant la feina i el benestar econòmic, doncs ha anat posposant l'edat de la maternitat, no? I jo penso que, bueno, està molt bé que la ciència avanci i que cada vegada puguem preservar més òvuls, no? Però també s'hauria de dir a les nenes, ja des de ben petites, quan comencen a preocupar-se pels seus canvis en el cos en l'adolescència, que l'edat adequada per quedar-se embarassada és aquesta i que no cal esperar tan endavant a tindre tan benestar perquè el moment oportú no apareix mai.
No apareix mai, eh?
I la parella oportuna per tenir un fill, tampoc, no? Perquè moltes vegades canviem molt de parella, encara que ja tinguem fills, o sigui que et demostra que no era la persona tampoc idealitzada que havies agafat, no? Llavors, hem de saber com funciona la nostra biologia i les coses són així. L'edat fèrtil està compresa entre aquestes edats i després ens trobem amb problemes. I ens trobem amb problemes perquè la fertilitat disminueix no només per un tema de genètica, sinó perquè els hàbits de vida, els que ens ha abocat la vida industrial, la vida moderna, doncs han anat minvant la nostra salut, no? I tot això doncs, fa que el semen estigui malament, que la qualitat dels òvuls estigui malament i que, per tant, la capacitat per fecundar els gamets, doncs es redueix, no?
En quant a la lactància, doctora, una vegada ha nascut el nostre bebè, el nostre fill, què ens pot recomanar en relació a la lactància, a l'alimentació?
Com durant l'embaràs, és molt important cobrir tots els dèficits nutricionals que tinguem, val? I ja s'ha vist que ja es donen complexes vitamínics a les embarassades, però encara jo crec que no es fa el suficient èmfasi en la importància d'aquests dèficits degut als nostres hàbits de vida, no? Uh-huh. I la suplementació que es dona en medicina convencional, doncs és una suplementació molt, molt dirigida per les entitats que estudien tot això, però en macrobiòtica sabem que els suplements i les dosis que donem són molt més elevades, no? Perquè hi ha molts dèficits nutricionals, perquè el camp i la terra del camp està també deficit i, per tant, encara que mengem aliments de proximitat, doncs probablement tindran molts nutrients deficitaris.
Què
no?
Recomanaria?
Doncs jo crec que sempre, en tota la vida, però sobretot quan un vol quedar-se embarassada o quan està embarassat o en la lactància, és molt important el fer servir una alimentació ecològica perquè està demostrat amb estudis que és molt més rica en nutrients. Els mateixos aliments que sempre repetim que són saludables per l'equilibri hormonal també ajuden en l'embaràs i en la lactància. I tant l'embaràs com amb la lactància, la mare no ha de menjar per dos, sinó que ha de menjar la quantitat que li convé amb ella per poder tenir energia per cobrir una altra vida.
Però aliments de qualitat.
Aliments de qualitat, integrals, no sucres, poca carn vermella.
Recuperació del sòl pèlvic, doctora. Com podem acabar aquest cicle, no? De l'embaràs, el part i la recuperació de la mare?
Sí, es dona poca importància al sòl pèlvic i és una part molt important de la dona perquè, a part de que és la part que després continuarà amb la seva sexualitat, és una part energètica molt important, no? I, per tant, quan les estructures degut al pes intraabdominal o a la pressió intraabdominal de l'embaràs i a la laxitud dels lligaments per les circumstàncies i l'estat hormonal de l'embaràs, doncs, empitjoren, és molt important, després del part, fer fisioteràpia per recuperar aquest sòl pèlvic i perdre pes, no? Mantindre's en el pes adequat, que tot i que estiguem lactant, no és impossible.
Informació per cuidar-nos, per al nostre cos, per després d'haver tingut el nostre fill. Moltes gràcies, doctora Emma Esteve. Fins ben aviat.
Gràcies a tu, Glòria.
Viure des de l'essència. Economia humana, amb l'escriptor Ferran Caubet.
Ens acompanya Ferran Caudet, CEO en Economia Humana. La importància d'entendre a on estem i cap a on volem anar. Ferran, benvingut al Viure, com estàs?
Un gust, molt bé.
Noves formes d'organització més conscients és del que parlarem avui, no? Aquest, com determinar el tipus d'organització abans vers a base del nivell de consciència. Anem més a la consciència, més que el que podem guanyar. Podríem dir-ho així? Ho estic dient bé?
Sí. Bueno, és que una cosa està lligada a l'altra.
Val.
I Joseph Jaworski, en un llibre recent publicat, que es diu The Source, en anglès, no està en castellà, parla de quatre nivells organitzacionals, que l'ús seria les organitzacions més egoiques, tot per mi. El número dos serien les convencionals, la majoria de les empreses i de les grans empreses estan al tipus dos. Tipus tres serien organitzacions de servei, que, bueno, ja a tipus tres n'hi ha organitzacions i ara comencen a algunes tipus tres a arribar a tipus quatre, que són organitzacions disruptives, és a dir, organitzacions que tenen capacitat de crear un nou món. Hi ha molt poquetes, però lo important és això, és dir, que hi ha un camí de consciència en les organitzacions que fan que les persones puguen, el lloc de on tens la feina ha de ser el teu lloc on tu te desenvolupes com a persona. No ha d'estar separat, no?
Aquestes organitzacions de les que parlem, de que volen crear realment aquest nou món, no?, cap a on ens volem anar dirigint, quins són els punts, els pilars dels que parteixen?
Els pilars, bueno, la persona al centre, evidentment, entendre que una organització està formada per persones, una voluntat de millora contínua, no de millora contínua sols en la part tangible, sinó també en la part intangible, una harmonització de tangibles i intangibles, vull dir, una mirada ampla del que es fa, una consciència plena de que una organització és una part necessària en una societat i que, per tant, està enllaçada amb tota la societat, claretat a l'hora de donar serveis, una cura de totes les coses que tenen que veure amb les persones i també una gran connexió intuïtiva, molt important, la intuïció a les organitzacions. Això és un punt clau. Els equips directius han de desenvolupar, han de deixar enrere les qüestions intel·lectuals i passar a incorporar la intuïció en la presa de decisions. Quan parle de la intuïció, parle de la connexió amb la saviesa intuïtiva. Això és el que fa caminar a una organització cap a la millor versió també de si mateixa, perquè una organització és un camp d'energia com una persona és un camp d'energia. I és entendre això, no? I a partir d'aquí, trobar les eines i els professionals adequats per a poder fer este camí de transformació organitzacional i, a la volta, social.
Aquestes organitzacions conscients, això tan important, aquesta manera de viure de la que estem fent molta èmfasi perquè no ens podem perdre en aquest món en el que estem visquent, que realment arriba a ser moltes vegades absolutament caòtic i ho estem veient només posant el televisor, escoltant la ràdio, com el món en el que vivim i cap a on ens volem dirigir nosaltres realment, sí?
I n'hi ha organitzacions. Cal també posar en valor els referents. Aquí a Catalunya tenim la Fageda, per exemple, que és una organització tipus 3 a 4.
La Fageda d'en Jordà, a Olot.
I nosaltres, a Economia Humana, bueno, pues tenim 60 organitzacions, petites organitzacions, que també estan en este camí.
La importància de les organitzacions integratives, no? Integradores, on ens trobem tothom té el seu lloc. És molt important fer èmfasi en això. I nosaltres... Tothom té el seu lloc en la societat en la que vivim.
I cal anar creant, pues, això, comunitats professionals. Nosaltres hem creat una comunitat professional per a que aquestes organitzacions que tenen aquest nivell de consciència es troben i que unes a altres puguen recolzar-se, no? En aquest nou camí, no? Innovador.
Com sent l'evolució a dia d'avui? Anem lents?
No, jo crec que anem al ritme que podem anar, perquè hem de tindre en compte que si s'accelerara el ritme, ja la part baixa, diguem, de nivell de consciència patiria
molt. No estaríem preparats, no?
És dir, ara mateix el Prozac sabem que és una eina...
Que s'utilitza molt.
Que s'utilitza molt, i això està lligat en això, no? En bloquejos a l'hora de l'evolució, no? Hi ha algo dintre que te demana evolucionar i quan no ho fas, pues, has de recórrer a coses com esta, no?
Recordem que hem d'anar des del sentir, des de la intuïció. En darrers programes parlàvem de fer aquests exercicis de kinesiologia molt senzills.
Connexió amb la natura.
Connexió amb la natura, anar a passejar pels boscos.
Fantàstic, això és una medicina, cada volta està més clar. En Escòcia, en el sistema de salut, els metges estan recomanant passejos pel bosc. El sistema públic...
Mirem cap endins, no mirem tant cap enfora. No ens projectem tant cap a què volen de mi, sinó què és el que jo vull realment de mi mateix. Sí? Moltes gràcies, Ferran. Ens veiem la propera setmana.
Gràcies a tu.
Viure des de l'essència. Cada dijous a les 5 de la tarda a Ràdio Estel.
Fundació Mútua General de Catalunya t'ofereix aquest Consell de Salut.
El Consell de Salut de la Mútua General de Catalunya de la setmana ens acompanya el doctor Salvador Carreras, ortodoncista de Clínica Velodonte. Molt bones, doctor, com està?
Molt bé, i vostès?
Ens parlarà d'un mètode que desconeixem, que fa el mateix, o sigui, té un paral·lelisme important amb l'ortodòncia, però que molts dels nostres oients no en són coneixedors. Estem parlant del mètode Invisalign. Sí?
És això, sí. Invisalign són unes cèl·lules transparents que apareixen fa uns 20 anys i que tenen uns avantatges respecte als bràquets convencionals, que són els punts d'ancoratge que teníem a cada dent per moure-les.
Aquests bràquets, que a vegades ens arriben a molestar tant, que ens fan llagues inclús.
És això. I crea urgències per part de l'ortodoncista.
Aleshores, estem parlant com d'una plantilleta transparent flexible que és molt similar a la que s'utilitza quan tenim bruxisme.
Ah, això. El bruxisme és una fèrula que a vegades és més complicada perquè és gruixuda. Aquestes són flexibles, primetes, i el pacient la pot portar sense que se'n doni en compte la persona que està parlant amb ell.
Alerta, perquè el que estem dient és molt interessant. Estem parlant d'unes fèrules, d'un aparell transparent que no ens hauríem de posar els bràquets, val? No ens hauríem de posar aquests aparatets que a vegades poden arribar a ser dolorosos, poden arribar a molestar. I quins avantatges a veure com ens pot ajudar, doctor?
Sí, les avantatges són pràcticament que són removibles, és a dir, que ens les podem treure en qualsevol moment. El que aconsellem és que es duguin durant tot el dia, menys per menjar i per rentar-se les dents. És a dir, aquestes dues coses, menjar i rentar-se les dents, ja és un avantatge important de cara a la higiene i això. Després que podem parlar normalment sense cap tipus de molèstia.
Una pregunta que probablement molts ens estan fent, el preu, el tema econòmic, és gaire més car que els bràquets o no? Estem parlant de...
Tot això va començar fa molt temps, 20 anys, als Estats Units, i aleshores el preu sí que era realment diferent. Avui en dia, a l'haver molta demanda i a l'haver molts ortodoncistes que l'utilitzen, els preus han baixat. I, a més, últimament, l'empresa ha fet un gran esforç per poder baixar preus i poder donar aquest servei compatible amb els bràquets.
Doncs, doctor Carreras, moltíssimes gràcies, ortodoncista de Clínica Velodonte, pel consell d'avui, perquè realment hem descobert una cosa més per com cuidar-nos i podem estar millor, no? Com viure millor. Fins ben aviat, doctor Salvador Carreras.
Gràcies.
La Fundació va ser promoguda per la Mútua General de Catalunya, entitat especialista en assegurances de salut amb les màximes cobertures i la millor relació qualitat-preu. Informa't al 93 414 3600.
Ciència i consciència, amb la doctora Luján Comas.
Ens acompanya la doctora Luján Comas, llicenciada en Medicina i Cirurgia, autora del llibre Existe la muerte, ciencia, vida y trascendencia. Doctora Luján, benvinguda al Viure.
Gràcies, Glòria.
Avui parlem de les sanacions des de la consciència no local. Ens interessa molt també el tema d'avui i com podem poder-ho aplicar al nostre dia a dia. No?
És que hi ha una sèrie d'ones, que són les ones escalars, que aquestes ones que les va descobrir Nikola Tesla no són les electromagnètiques. Aquestes van directament des de l'emissor al receptor i atravessen la Terra i atravessen tot. Això està demostrat en les sanacions, per exemple. No? S'han fet diferents estudis de curacions de sanacions a distància a doble cec per als sanadors. La doctora Elizabeth Tark, una doctora californiana, va fer un estudi en malalts en fase terminal de sida i va ser tots rebien el mateix tractament, però un grup que no sabia ells no sabien quin grup era el que rebia sanació. Uh-huh. Aquesta sanació era de sanadors experimentats de totes les religions i de tot el país, de costa a costa. I mai estaven únicament amb una persona, sinó que anaven rotant. O sigui que tots els malalts rebien l'influx de tots els sanadors.
Era des del poder, estem parlant del poder de la intenció?
Des del poder de la intenció, d'aquestes zones escalars, no? Llavors, va ser durant uns mesos, però l'estudi va durar 6 mesos. Ningú, ja et dic, no sabia qui havia rebut la sanació, però es va veure que els que havien tingut sanació tenien menys ingressos hospitalaris, que a pesar de que tots tenien el mateix tractament mèdic, necessitaven menys, tenien menys dolor i tenien com una vida molt més confortable. Amb la qual cosa es va pensar que realment
havia fet efecte.
I això és molt important.
Probablement molts dels nostres oients han pensat, i com, puc fer-ho jo, això? Ens ho preguntem, no? Puc portar jo a terme aquest tipus de sanació des d'aquesta intenció? És molt complexa, doctora?
No, és la intenció. L'energia...
Hem de creure en el nostre poder intern.
L'energia segueix el pensament. I, sobretot, si és una energia d'amor, si tu tens un ésser estimat que està malalt i tu li envies aquesta intenció amb amor, li arriba.
Que bonic poder pensar la capacitat que tenim com a éssers humans i lo poc coneixedors que en som, eh?
Sí, sí, sí. Mira, hi ha un altre treball que s'ha fet a un hospital universitari de Besançon, en França, a la unitat de grans cremats, que tu saps lo doloroses que són les cures d'aquests pacients, no? Doncs el doctor Patrick Lacroix, d'aquest hospital, va ser un dels primers en comunicar els efectes de la sanació a distància, tant a dolor, que va desaparèixer el dolor, com a la rapidesa
de la curació.
I ell deia que l'efecte placebo no pot ser perquè hi havia nadons de 10 dies, que aquests
no n'eren coneixedors.
O sigui que també hem descobert la relació entre l'emoció d'una persona i les seves cèl·lules. Això ho va descobrir a Klebbaster, que et feien treure sang i se la portaven molt lluny de tu. Era un tub d'assaig amb un polígraf, i tu també amb el polígraf o amb un electroencefalograma. Veies una pel·lícula de terror i quan tu tenies el pic màxim de terror, instantàniament les teves cèl·lules també ho tenien. I estaven independentment del lluny que estiguéssim. És el de la interconnexió que hem parlat altres setmanes.
Doctora Luján Comas, moltíssimes gràcies. No sé si vol aportar alguna cosa més als nostres oients en relació amb el que hem estat parlant avui.
Que és molt important el creure en el nostre poder, però amb un poder en positiu.
En positiu, sempre.
En positiu, ple d'amor.
Moltíssimes gràcies, doctora Luján Comas. Fins la propera setmana.
Gràcies a tu, Glòria.
Viure des de l'essència, amb Glòria Montasell. L'essència en el món de les lletres.
Ens acompanya Antoni Bolinches, llicenciat en Filosofia i Ciències de l'Educació i màster en Sexualitat Humana. És un dels introductors de la psicologia humanista a Espanya i està especialitzat en conflictes de parella. Autor del llibre Amor al segundo intento. Antoni Bolinches, benvingut al Viure des de l'Essència. Què tal?
Encantat d'estar amb vosaltres.
I nosaltres d'aquí, de tenir el teu llibre, no? Diu Amor al segundo intento o al tercero o els que faci falta, no?
Exacte. Sí. Em sembla que l'últim capítol, sempre encapçalo els capítols amb una cita, una reflexió, i em sembla que l'últim capítol poso una del Samuel Jackson que diu casar-se per segona vegada és un triomf de l'esperança sobre l'experiència. Positivar l'adversitat és el que ens permet un aprenentatge vital.
Correcte.
Que ens habilita per o resoldre els problemes de la parella o per aprendre dels problemes de la parella i no caure o no tropeçar amb la mateixa pedra la segona vegada.
El programa el que ens agrada és això, no? La importància de l'aprenentatge que hi hem vingut a aprendre, l'aprenentatge diari. Dius que la felicitat de la parella té tres grans secrets, Antoni. Aprendre a escollir, aprendre a construir i aprendre a corregir.
Exacte. Sí, és una síntesi perfecta de la meva teoria de la parella sinèrgica, la parella madura, la parella que es troba per compartir el que cada un té, no per suplir el que cada un li manca.
Exacte.
Les primeres parelles no són veritables eleccions. És la conjunció de dos necessitats, dos atraccions i dos situacions. I és a partir de que tu vas madurant, vas aprenent, i tens un mapa emocional que t'ajuda a orientar-te. Perquè, clar, tot s'estableix, per contrast. La meva àvia, que era molt sàvia, deia otros vendran que buenos no seran. O buenos o malos, clar. En funció de les teves experiències prèvies,
correcte,
tu valores una determinada relació amorosa.
La importància del sumar en la parella, no?
Exactament, però per sumar has de tenir. I quan anem a la parella perquè ens omplin la nostra buidor, el que fem és que els dos reclamem a l'ajut de l'altre i ningú ajuda l'altre. Per això, primer hem de tenir bona autoestima perquè ser dignes de ser estimats.
Aquella frase que dius, quan l'amor et deixa, tu et trobes, i quan tu et trobes, l'amor no et deixa.
Sí, és una de les frases més celebrades del llibre, però és que alhora reflecteix la idea força, perquè aquest llibre és una continuació d'un llibre anterior meu, que és L'art d'enamorar, on dic que l'art d'enamorar és l'art de millorar. Si tu millores, enamores, i si no millores, no enamores, perquè la gent no ens estima per la nostra necessitat de ser estimats, sinó pel bon rotllo que portem a la relació.
Podríem dir que primer ens hem de comprometre amb nosaltres mateixos per després poder donar, no? Però el primer que ens hem d'estimar és a nosaltres.
Ara, aquest és el gran problema. Com ens estimem si no ens estimen? I com ens estimen si no ens estimem? Per això és tan important sentir-se estimats a la infantesa. Perquè si jo m'he sentit estimat a la infantesa, crec que sóc estimable. Però si no m'he sentit estimat a la infantesa, em queda un fantasma. Freud deia que el nen és el pare de l'home. Per tant, si jo no m'he sentit estimat com nen, em costarà sentir-me estimat com home. I aleshores, el que buscaré és compulsivament que m'estimin. I repeteixo, com la gent no s'estima perquè ho necessitem, sinó pel bon rotllo que portem, es crea un cercle viciós entre màxima necessitat, màxima exigència i màxima defraudació.
Però anem a la bona notícia. Encara que de petits, els pares que sempre fan les coses el millor que saben, no ens hem sentit prou estimats, estem en el moment, tenim la gran sort que en el moment actual tenim moltes eines per poder endinsar-nos, per poder abraçar-nos, per poder perdonar-nos i no anar al judici. No creus?
Estic d'acord. Mira, tant és així, dos llibres meus tracten aquesta qüestió. El Peter Pan pot créixer i el secret de l'autoestima. Evidentment, els pares, com dius tu, molt sintèticament, ho fan tan bé com saben en funció de com som. Però a partir de cert edat, metafòricament, cada un de nosaltres s'ha de convertir en pare i mare de si mateix. Perquè el que no hem rebut de nens no pot ser una coartada que justifiqui la nostra inacció.
Molt bé, molt bé. M'agrada molt el que dius, m'agrada molt tota la feina que estàs fent. De fet, molts dels nostres oients esperaven que entressis avui en antena perquè realment han llegit els teus llibres i diuen que se senten molt acompanyats, no? Jo dic que dins de cada ser hi ha algú que necessita ser estimat. M'agradaria acabar, si et sembla bé, aquesta miniconversa, aquest cafetonet que hem fet tu i jo aquí al programa. Com diu Leonard Cohen, que també ho poses en el llibre, no? Que és molt bonic. L'amor no té cura, però és l'única medicina per tots els mals.
Estem totalment d'acord. Necessitem molta medicina de l'amor i potser no necessitaríem tanta medicina sintètica ni química.
Doncs, què dir-te, moltíssimes gràcies, Antoni Belinxes, per haver estat avui aquí amb nosaltres i fins ben aviat.
No, gràcies a tu, felicitats pel programa i, evidentment, resto a la teva disposició per si vols que parlem més reposadament al respecte.
Anotat. Fins ben aviat.
Encantat.
Encantat.
Estàs escoltant Viure des de l'essència.
Hem arribat a la fi del programa d'avui i ens acomiadarem amb unes boniques paraules de Tolstoi que diuen el següent. El secret de la felicitat no és fer sempre el que es vol, sinó voler sempre el que es fa. Gràcies per ser-hi. Gràcies, equip tècnic. Una servidora, Glòria Montasell. Fins la propera setmana.
Ràdio Estel.
dorment, reflexa els meus ulls.